quadre d'inestabilitat amb precipitacions i tempestes a partir de migdia. És tot. Més notícies demà, l'informatiu matí, a partir de les 7. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. Hi ha personatges que tenen tantes facetes que no saps ni per on començar. És el cas de Caterina Balriu. Ella és doctora en filologia i en antropologia, catedràtica de filologia catalana a la UIB i membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans. Però, a més de tot això, és algú que ha fet un enorme treball d'investigació al voltant de la tradició oral i les llegendes populars i que, a més, és autora de diversos contes infantils i, de fet, pot brevejar devastat la primera contes de les illes. Aquesta doble vessant, l'acadèmica i la de divulgació, conviuen en ella d'una manera única i darrere de tot això hi ha la biografia d'una filla de carnissers que va créixer en una inca tenyida de gris pel franquisme i de dol per la mort prematura del seu germà. La via d'escapatòria, ella la va trobar a la lectura i en la biblioteca pública, on passava bona part del seu temps lliure. Així, no sorprèn que amb la seva germana gran obrissin la llibreria Espirafocs, una proesa més que apuntar a la llista d'Anna Catalina Contacontes. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Us parla Joan Cabot. Començam. I ho fem a pocs metres, de fet, de la llibreria Espirafocs d'Inca, on actualment viu Catalina Balriu, asseguda a la sala de casa seva, ella mateixa es presenta.
Jo som Catalina Balriu Llinàs. Som d'Inca. Vaig néixer a Inca a finals d'agost de 1960. El meu pare, quan jo vaig néixer, encara no, però ja molt aviat, tenien una carnisseria que m'havia pervingut, d'alguna manera, per herència de la meva padrina. Mon pare, però més que de carnisser, feia de mercader. Comprava i venia bestiar, generalment ments, porcs i coses d'aquestes. Sí que també se'n cuidava de l'aprovisionament, diguem, de la carnisseria. La carnisseria la duia una germana seva, que va morir molt jove, i ma mare, sense sobrenar, diguem, s'havava de fer càrrec del despatx de la carnisseria. Estava molt a prop d'aquí on ara fent l'entrevista, a Inca, aquí va anar a cedir la plaça de la Llibertat, que abans no era una plaça, sinó que eren unes construccions antigues. Hi havia el peix, la venda de peix, i a de vora hi havia unes cotxeries que el meu pare llogaren. Eren tres cotxeries seguides per posar-hi el despatx i sobrador i això de la carnisseria. Estava molt a prop d'aquí. Vivíem a una plaça que està a prop d'aquí també, que és la plaça del Blanquer. En aquella època se deia del general Sanjurjo, i encara hi ha gent que li diu. I fèiem molta vida, no sé què dir-te, era com una comuna allò, com una vida de veïnats, perquè era una plaça que s'havia establit, és a dir, abans era una finca amb una casa al mig, després la varen urbanitzar, varen fer una plaça, i moltes parelles joves, acabades de casar o així, se'n varen anar a viure en aquelles cases. I clar, van començar a tenir criatures més o manco de les mateixes edats, no? Per tant, hi havia molts d'al·lots, nins i nines, que eren més o manco de la mateixa edat, i teníem una plaça preciosa davant per jugar. I això també mos va... Després hi van posar engronsadores, i això mos va com a fer un lligam que encara mantenim en bona part, no? D'aquestes amigues i amics de veïnats eren com a cases obertes. Tant mos era per anar a un lloc com a l'altre, quan anar a mirar la televisió, quan varen començar a arribar les mares i els pares també eren amics, o vaja, se duien bé. I amb aquest aspecte era humil, senzill, encara n'hi havia molts que sortien a la fresca, en l'estiu, i era agradable. Tant mon pare com mon mare eren inquers, sí. Ells provenien més aviat de la part agrícola, que era una part que en aquell moment ja estava en declivi perquè havia estat substituïda pel tema de la indústria sabatera i això. Però sí que mon pare i sobretot mon mare provenien de famílies pageses. Bé, mon pare amb aquesta vessant un poc comercial, diguem, de petita carnisseria, una carnisseria de barri senzilleta. I mon mare havia fet feina de la pagesia fins que se va casar, que després ho va deixar.
Com era Inca quan tu eres petita?
Era una Inca franquista, perquè eren els anys 60, 70. Era una Inca bastant trista, no hi havia moltes coses a fer. Inca sempre ha hagut una gran importància de les escoles religioses. Les nines anàvem a escoles de monges, els al·lots anaven a escoles de frares, les escoles públiques eren residuals, bé, n'hi havia una, i era, diguem, plena de la gent que havia vingut de la península. I també era aquell moment en què els mallorquins començaven a fer segones residències i a Inca hi havia una veritable febre per fer-se o comprar-se una casa, un apartament o un xaletet al Cudi, a Pollença, a Can Picafort, fins i tot a Son Serra. I si no tenies això, eres un poc com a de segona categoria. De tota manera, a mi la vida me va canviar molt quan l'any 1970, pel setembre del 70, varen obrir el que ara li dèiem l'Institut Berenguer de Noia, que en aquell moment se deia Institut d'Inca. Vaig començar allà, tenia 10 anys acabats de complir, feia una setmana, un mes feia que havia complit els 10 anys, i vaig començar primer de batxiller i vaig fer fins a COU. És a dir, vaig estudiar 7 anys, hi ha poca gent que hagi estudiat 7 anys en aquest institut, tot el que era el batxillerat antic. Jo vaig ser la darrera fornada dels que feren batxiller, els que venien darrere nosaltres ja feien EGB. I aquest institut va donar molta de vida, perquè venien alumnes de tots els pobles del voltant, però moltíssim, Consell, Binissalem, Sa Pobla, Muro, Llubí, Caimari, Moscari, Sauva, bueno, abraçava una comarca molt gran. I, a més, era mixta, de nins i nines, i això va ser una revolució, també. De fet, hi havia pares i mares de companyes meves que no varen voler que anessin per mort d'aquest tema, perquè era mixta.
Com eren de caràcter els teus pares?
Bueno, mon pare era com molt anarca. Ell no sabia que eren els anarquistes, però ell era molt anarquista. Era un home que mai va voler fer feina per un altre, sempre va voler fer feina per ell. S'entenia molt amb els animals, coneixia molt bé, sobretot ovelles, eren la seva vida, li agradava molt tenir una guarda, anar per les possessions, comprar i vendre. Era un home molt noble, de caràcter, pràcticament en zero formació escolar, i bàsicament era una bona persona. Mo mare tenia un caràcter molt més complet. Mo mare va viure fins a 99 anys, va morir ara farà 4 anys, i mo mare tenia més geni, tenia més ambició també, i era un poquet que estirava el carro, perquè mon pare no era molt organitzat. I, en canvi, ella era molt fanera, també en sabia mandar moltes de feines, ens va fer molta de feina també nosaltres, i havia tingut una infantesa bastant dura, i això de vegades pesava en som manifestar tendresa, o era un poc més dura, però era una dona molt guapa, també, i molt apreciada pels seus veïnats.
Dius que va tenir una infantesa molt dura, en quin sentit?
Sí, sí, perquè el meu padrí va agafar moltes de finques per conrar, potser més de les que podria nevestat. Eren 8 fills, eren 7 en realitat, perquè un dia mort de ser de 8 anys. I llavors fills se'n van anar a la guerra, en el servei militar durant molt d'any, van quedar bàsicament les al·lotes i havien de dur molta feina, de totes les feines del camp. Ma mare s'havia fet totes les feines del camp. I clar, després això li va pesar en certa manera. Son pare tenia un caràcter molt difícil, sa mare també no demostrava les emocions tampoc, i jo crec que va tenir una infantesa molt complicada, un poquet aquell padre padrona de la pel·lícula, no?
Quina edat tenies quan vas anar a Esberenguer de Noia?
Feia un mes que havia complit els 10 anys. Era una criatura amb trenes, amb una trena. Ja havia anat a ser monger des 3 anys fins a les 9 i sempre tot eren nines. I tenir companys que fins que no arribàrem a l'adolescència, fins als 14 o 15, bueno, tenir companys no tenia cap component, diguem, sexual o d'atracció, perquè érem al·lats en calçons curts, però era una altra manera. Eren professors joves, també, amb formació, no, amb ser monges, la formació era justeta. I per jo va ser una gran aventura que l'he recordada sempre amb molta d'estimació aquests anys d'assistir tot.
Vas tenir clar que volies ser professora o...?
Bueno, sí, la de professora crec que vaig tenir bastant clar. El problema era que m'agradaven molt les humanitats. I no sabia si geografia, si literatura, si història, si història de l'art. Això em va costar un pot de pena decidir. Però també hi havia un factor, que era que jo tenia moltes ganes de ser independent econòmicament. I un altre factor, que jo em feia moltes ganes d'anar a estudiar a Barcelona, però no m'atrevia de manera a casa nostra. I no me vaig atrevir mai. Per aquesta situació familiar que te dic, de tanta tristor, una certa sobreprotecció, i ma mare coneixia se n'anàs a estudiar fora, bé, tampoc no era com ara. En la situació familiar que teníem ja no me vaig atrevir, i aleshores estudiar magisteri era d'una banda que m'agradava, el món dels infants i això, i de l'altra que pensava que eren 3 anyets i que després podria tenir independència econòmica i fer un poc la meva vida. I això me va decidir estudiar magisteri, que vaig agafar la especialitat, que en aquell moment era una especialitat que ara no existeix ni molt manco, que se deia filologia francesa, perquè ja era aquest caire cap a la literatura, que és el que sempre m'ha estirat. Mira, jo som el que som, és a dir, una persona estudiosa i d'un nivell cultural, gràcies a dues coses. A que hi havia dues biblioteques, i que m'avorria molt. Jo m'avorria molt de petita, perquè primer, de més petita, vaig estar com a bastant malalta. Ja no sé molt bé què tenia, però això que en deien bronquitis un temps, tenia qualque problema pulmonar, i tot ho curaven amb bendicions i llit. I jo feia moltes hores de llit durant uns anys. I clar, el meu pare se n'anaven a fer feina, el meu germà se n'anaven a escola i jo quedava tota sola. I no hi havia televisió, l'únic entreteniment era TVOs, llibres pots, però TVOs. Passava moltes hores així. I després, quan ja fora d'aquest període, clar, el meu pare estava a la carnisseria, ma mare sobretot, fins les 7 de l'hora baixa, moltes vegades. I quan jo sortia d'escola, me refugiava a la biblioteca, perquè a casa nostra no hi havia ningú fins més tard, i la biblioteca estava una molt a prop de casa nostra i l'altra molt a prop de la carnisseria. Una era municipal i l'altra era de la Caixa, i m'hi passava moltes hores, fins al punt que me vaig convertir en una mena de secretària de les bibliotecàries, i els anava a cercar les revistes, els acompanyia els prestatges, els feia els encàrrecs, perquè m'agradava molt aquest món de llibres i de llegir. Però també m'agradava molt anar en bicicleta. Tenia una bicicleta I m'agradava anar pels camins d'Inca, fins a Biniamà, fins a Mancoix, en la bicicleta. I tenia molta enveja de les amigues o companyes que estiuetjaven. Nosaltres no vam per estiuetjar mai. Per dues raons. Una, per la feina, perquè era un comerç i havia d'estar obert i no tancaven un temps, no, això de tancar un mes per vacances o 15 dies, ni se'ls acudia. I l'altra, molt més greu, perquè quan jo tenia, estava a punt de complir 8 anys, un germà meu se va morir negat a la mà i tenia 14 anys. I això me'l va marcar el futur. Clar, els meus pares no volien anar a nedar, no volien que nedàssim, no volien anar a la mà, li tenien un... és que no ho podien ni veure. I això me'n va marcar molt i, clar, estiuetjar, zero, no? I recordo uns estius molt llargs, molt avorrits, moltes amigues eren a la platja, jo me delia perquè me convidassin a passar-hi dos o tres dies i això me va marcar molt la família. Era amb la meva germana, na Paula, que era la primogènita, diguem, llavors els només en 13 mesos havien tingut en Nicolau, és a dir, que els eren com a bessons, quasi se duien un anyet, i llavors cap de 6 anys havia vengut jo, que esperaven un nin i va ser una nina. I quan en Colau va morir, na Paula tenia 15 anys, ell en tenia 14 i jo estava per fer-ne 8. Faltava un mes per fer-ne 8. Va ser un cop molt dur. Ell havia acabat el batxillerat aquell final de curs. Era molt vital, era molt guapo, molt atractiu, molt decidit, era un lloc que omplia una casa. I va ser una mort molt estranya, molt poc clara, la colònia de Sant Jordi, els meus pares ho van viure molt malament, especialment ma mare. I en aquell temps, clar, no hi havia psicòlegs, ni acompanyaments psicològics, i venies cap allà i te feia una plàtica i te deia Déu ho ha volgut i seu a davant el bon Jesús i aquestes coses. I la depressió, que ara se tractarien amb medicaments i amb professionalitat, la te'n passaves així com podies. Va ser com si caigués una llosa damunt la família i a mi me va afectar més els anys posteriors que van ser un pot de molta tristor, de sobreprotecció també, i jo crec que a mi me van afectar més aquells anys tan tristos de casa nostra que la pèrdua del germà, que evidentment també, però que se me va com oblidar moltes coses del meu germà. Jo record molt poques coses, i record flaixos, però penso que hauria de recordar més i que no record més perquè hi va haver un trauma i un xoc que me va afectar.
Caterina Balriu, catedràtica, autora i contacontes, nascuda a Inca el 1960, protagonista del programa d'avui d'Aire. Un programa que fa una brevíssima pausa i torna de seguida.
Ràdio és patrimoni. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està el Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga. Sí.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé. Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau. No venim amb Manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Com els animals, per ser picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sec a Beneta.
IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Garau i Jaume Noguera.
Hola de nou. Som en Joan Cabot i això és Aire i avui estem escoltant el testimoni de Caterina Balriu, coneguda tant pel seu treball com a professora i investigadora universitària com per la seva faceta de contacontes, totes dues cares de la mateixa mònada. El seu inqüestionable amor per la literatura i pels llibres. Un amor que va començar, com explicava fa una estona, de ben petita i que va motivar-la a fer-se mestra i amb la seva germana obrir la llibreria Espirafocs d'Inca.
Com vas aquest trasllat a Palma? I anaves cada dia? Te quedaves a dormir?
Oh, sí, no, anava cada dia. No, ja te dic que a casa nostra l'ho de quedar fora o tal, no. Com que ja es tren a Inca i no vivien gaire fora de l'estació, anava i venia cada dia. Tenia classes d'artes cada vespre. Bueno, ja feia una vida que contada ara, no sé. De matí m'aixecava, berenava, feia deures, anava a un gimnàs perquè tenia un problema des que no havia de fer uns exercicis, i granava, espolsava, escurava, parava taula, feia dinar, dinava, i a les 2:30 agafava el tren. Mon pare, mon mare i la meva germana tancaven a la 1:30 a les 2 la carnisseria i en arribar trobaven taula parada, dinar cuit, el llit fet i tot això que havia fet jo mentre anava estudiant o fent treballats. Vull dir que no era fàcil, aquells anys no eren molt fàcils. Tenien classe fins a de vell de 8 o de 8:30 i tornàvem en el tren una altra vegada. Érem ja un grupet d'estudiant d'Inca, un estudiava dret, l'altre estudiava biologia, i bé, aquestes anades i vengudes en el tren eren entretengudes, perquè teníem ja el nostre grupet d'amics. I llavors me moria de ganes que companyes me convidassin a dormir en el seu pir de Palma de tant en tant. I en qualque excusa de fer un treball, de preparar un examen, quedava a un o dos pisos de Palma, generalment eren de Manacor, les companyes, i podia fer una miqueta de vida, de sortir un vespre, això, però molt, molt poquet. Això és any de magisteri. Després, l'any, l'il·lusió de nostra era tenir una llibreria. La meva germana, l'il·lusió de la meva germana era tenir una llibreria. I jo, no, jo volia estudiar, però també li feia suport. I varen començar a dir els pares que no volien la carnisseria, que no la volíem heredar, que si els jubilaven, que nosaltres volíem una llibreria.
Quan s'ho van emprendre?
S'ho van emprendre. Mon pare era com si li hagués dit que volia ser astronauta, perquè en la seva formació això del llibre no... com que no existia, no? I a ma mare li sabia un pot de greu perquè ella deia... Jo, a ella li agradava molt cosir. Si posessis una merceria, jo vos podria ajudar. Però amb una llibreria jo no vos podré ajudar, no vos sabré ajudar. I una llibreria inca, pràcticament no hi havia més que papereries que tenien alguns llibres i els apareixia una aventura bastant erràtica. Tot i amb això, ma mare, que tenia mentalitat de negocianta, va comprar un local, la llibreria Espirafots, no? Que encara existeix, i el varen amoblar, varen pagar tot el muntatge de prestatges i tot això, i dues innocents que no tenien ni idea de com era un negoci de llibreria varen muntar una llibreria que inauguràrem el setembre de 1980, jo acabava de complir 20 anys, una pau de 27, i encara és. M'ho donaren 3 mesos de vida els observadors, però la llibreria encara existeix i en molt bona salut. Ara l'ha agafada Miquel Serra fa 3 o 4 mesos, una microcooperativa, que és la cara visible amb Miquel, i n'estan molt contentes. Bé, va ser molta gosadia i molta inconsciència. La llibreria va sobreviure gràcies a la tossaduria de la meva germana, que no havien de pagar lloguer, perquè si no hagués estat impossible. Intentar fer moltes activitats, diversificar molt. Primer muntàrem una sala d'exposicions a baix, en el soterrani, també fèiem tallers de coses. Teníem primer un pot de jugueteria, un pot de papereria, que després, quan vàrem poder, ho vàrem retirar perquè interessava més tenir llibres. I jo pràcticament hi vaig despatxar el primer any, perquè després ja vaig tenir plaça de mestre a l'escola pública i després que hi anava a hora baixes i això, però ja sabien que la llibreria era per la meva germana, no era per jo. Bé, vàrem haver de vèncer moltes reticències, els intel·lectuals inquers més enlairats m'ho deien, jo és que llibres els compro a Barcelona. I te pegaves el cap per les parets, després també un poc de si sol hi llibres en català, això també va ser, que no era vera, perquè teníem... Sempre hi ha hagut llibres en català i en castellà a l'Espirafots, però també són unes catalanistes i no sé què, això també hi va ser, però vaja, no me'n van atacar mai, ni me'n van fer cap pintada, ni no van... qualque telefonada, sí, qualque telefonada un poc cas, però després quan hi va començar a ser xerxes, qualque cosa, ser xerxes, però de poca entitat. La llibreria, clar, Inca és un poble, i ara ja no tant, però el que no estava bé en el carrer Major no existia tampoc. I la llibreria, tot i que està en un carrer comercial i cèntric, està una mica desplaçada de lo que és el nucli dur, diguem. Això també pesava una mica. Hi havia gent que te deia, sí, aquella llibreria que hi ha a la Forana. La Forana? Si estem a 3 minuts de la plaça de l'Ajuntament. Però un poquet aquesta mentalitat. De tota manera, amb el temps se va convertir en una llibreria comarcal de referència, en bon rendiment econòmic i amb una bona feina cultural. Però va ser titànica.
Parlem de la teva relació amb contar contes. Com va començar tot?
Bé, tot va començar per la lectura i era veure que ma mare mos contava qualque rondalla també de petits i hi havia un veïnat que també la fresca en l'estiu mos contava rondalla. Això seria la proto, la cosa més antiga, aquesta narració oral familiar que no va ser molt intensa però que per jo va ser important. Després vaig fer estudiar el magisteri, vaig fer pràctiques a Viniamà i me'n vaig donar compte que m'agradava molt l'estona de controlors, un conte o una rondalla en els nins, perquè les pràctiques eren 2 mesos. Després, el meu primer destí va ser Petra i me varen posar a fer català a tots els grups, o sigui, feia català primer, segon, tercer, quart, a tots els nins de l'escola, a totes les classes. I no teníem eines, no? En aquell moment, allò era el 82, devia ser, el 81-82, i quasi teníem un llibre de temps molt avorrits, bueno, no hi havia material per fer català. I vaig descobrir que les rondades eren una font inexaurible de poder fer coses. I ja els vaig treballar. I aquí els al·lots ja me van treure de mal nom la Catalina de les rondades. Això que fan els alumnes de treure un mal nom als professors, que per ja era un nom encantador, no tenia cap problema. Després, me'n recordo que vaig anar a una escola d'estiu, quan se feien les escoles d'estiu per mestres a Sant Toni Maura. I hi havia un català, un home alt i plantós, que se va enfilar dalt d'una taula del bar i se va posar a contar un conte. Era un llibreter que feia de conte a contes, que feia de narrador oral i devia fer un curs en aquell moment. I jo, quan vaig veure aquell home enfilat damunt d'aquella taula, que després vàrem a ser mig, anant Pet Durant, vaig dir, a mi m'agradaria fer el mateix qualque dia. Però bé, després, pot ser un any més tard o això, una mare d'una nina que ja tenia escola, això era ja quan jo feia escola a Campanet, ella era bibliotecària, em va dir que li havien donat uns dobbers per fer coses d'animació a la biblioteca i que no sabia què havia de fer, que aquí em rotllo i que no sé què. I jo vaig dir, ah, vols que tingui a contar contes? I em va dir, sí. I vaig agafar un record de com si fos ara. Una maleta antiga que teníem per la cotxeria de casa nostra, d'aquestes de ratxes, de roba. Ahir vaig posar els contes que m'agradava contant el nen del meu curs d'aquell any, de la meva classe, un parell de catsetes i cosetes poquet especials, d'objectes. Vaig ficar tres o quatre alumnes de Campanet dins el cotxe i me n'anàrem a la biblioteca, que era aquí a Inca, a Cris Rei. I vaig fer una sessió. En sort ni que varen venir els quatre o cinc que jo havia duit. I va anar molt bé. I clar, aquella bibliotecària ho va dir a les altres ho varen començar a demanar. Quan varen començar a veure que hi havia demandes, Consell Insular, Centre Coordinador de la Biblioteca, me va enviar a demanar. Me recordo que hi vaig anar amb la maleta. Era en Josep Carles Llop, en aquell moment, l'escriptor, que ja no sabia ni qui era. I varen dir, bé, tu què vols fer? I com, jo puc fer això per la biblioteca, si voleu, perquè m'agrada fer-ho. I així van començar. Vaig començar a fer sessions a biblioteques del Centre Coordinador de Biblioteques. I això era l'any 87. I no hi havia ningú més.
Se t'anava a comentar que devia ser la primera contacontes.
Sí, vaig ser la primera, realment. Després va començar a anar a Tide Grado, que també encara en compte qualque vegada, que és asturiana i que vivia un poc entre Mallorca i Astúries, Nanati, i poca cosa més. I vaig estar moltíssim d'any que jo deia com és que no me surt competència, perquè és que no sortia ningú. Vaig estar la millor 20 anys o 15 anys que no sortia ningú, que era quasi l'única, Nanati i jo érem... La Beta Baià, en el principi, que també és mestra, va fer algunes sessions, però molt aviat ho va deixar. I jo som la degana, per tant, d'això. I vaig dur un registre estricte de la sessió que feia fins a d'haver 500. Llavors, me vaig cansar. Va néixer la meva filla i supos que anava molt de bòlit. I jo calcul que de que va fet en torn a 3.500, 4.000 sessions de narració. Així un poc a ull, sabent el que més o manco feia cada any, això.
Com te prepares? Com escoixes els contes? Quin tipus de contes t'agraden? Com és un poc la feina que hi ha darrere de...
Mira, el primer que te diria és que per jo és una cosa com a terapèutica. Jo puc estar cansada, tenir mal de queixal, tenir mal de panxa, haver dormit malament, no sé què, me poso davant el públic, siguin al·lots, adolescents, adults, però normalment són més infants petits, i me'ls passa tot. Se m'oblida, me fuig mal de queixal, me fuig mal de cap, me concentro i a cap, cansada, però, no sé, com a... amb una energia especial. Preparar-me m'ha preparat molt poquet. Bé, ja en aquestes alçades perquè tenc molt de rodatge. Per jo, la màxima, la cosa clau és que sigui un conte que m'agradi. Que m'agradi, que a mi m'hagi emocionat. O m'hagi fet riure, o m'hagi fet plorar, o m'hagi dit qualque cosa. Si no, costa un poc més de pena, perquè de vegades faig qualque sessió un poc per encàrrec, però són ser menys. Sempre quasi tot em diu, bé, compta el que tu vulguis. Per tant, que m'agradi. Després, jo vinculo molt la meva narració amb objectes. Hi ha gent que ho vincula amb altres coses, a mi m'agrada vincular-ho amb objectes. Els objectes, a més, sempre els educo dins cassetes o dins bossetes, perquè aquest moment de la màgia de que hi ha, que no hi ha, obrir, destapar, això és un moment molt, molt interessant. I vaig arreplegant objectes i no sé per quin conte són, no són per cap conte en concret, però llavors un dia se m'encén dic, això, mira, amb aquest conte aniria bé, i ho faig servir. També de vegades us titelles, però jo no som titellaire. Per usar bé titelles t'hi has de dedicar. Hi ha de vegades en ple i per obrir o tancar o per unir dos contes un en l'altre, un titella de mà senzill me va bé. I bàsicament aquest factor sorpresa de treure una cassetta de música, una polseta màgica, una cosa d'aquestes. Fa uns anys les sessions podien ser més llargues, els nens tenien més atenció. Ara són un poc més curtes, també perquè moltes biblioteques les han acostumat a que, sí, sobretot si és bibliotecària o bibliotecària que ho conta, conten un conte i punt. I clar, potser un conte dura 15 o 20 minuts, però si jo hi vaig, jo faig una hora de feina. En el principi de vegades feia una hora i mitja moltes vegades. I no en conto un, en conto normalment tres, això. I també m'ajuda contar-ne més que l'atenció no hagi d'estar tant de temps sostinguda sobre una única història. Però bé, de veu i temes d'aquests no faig res, tampoc d'un música. De vegades, segons quin comptes els faig en PowerPoint, però molt pocs, alguns que tenen unes il·lustracions molt especials. I no hi ha gaire més preparació. És que no hi ha res que ho pugui substituir. És a dir, ni un text llegit, ni una cosa audiovisual enregistrada, sigui amb imatges o sense, no pot substituir la mirada, el gest, la calidesa de... I una cosa molt important, que és l'adequació. És a dir, si tu llegeixes un text, tu llegeixes allò que hi ha escrit. Però si tu contes, adeques en el que tens a davant, encara que no vulguis, és a dir, te surt automàticament, adeques el vocabulari, les referències, les bromes, tot, és com un vestit fet a mida, no? I això li dona aquesta cosa tàvica que tu deies, aquest arrelament, perquè en el principi de la humanitat va ser, quan la humanitat va aconseguir articular el llenguatge, era la comunicació oral. I això no hi ha res que ho pugui substituir. Ja vaig dedicar la meva primera tesi doctoral, perquè n'he fet dues, cosa també bastant singular. L'infància de Sarrondà és la literatura infantil i juvenil contemporània. I clar, és un tema que vaig voler estudiar a fons, que el tenc molt estudiat. Hi ha unes arrels comunes que sempre se mantenen, però després hi ha un contingut ideològic de cada moment que s'infiltra en aquells relats. Quan nosaltres obrirem les Pirafots, l'any 80, la literatura infantil que hi havia era molt pobra, era molt poqueta cosa. Va ser a partir de la democràcia que tot això va arrencar i ara és un sector editorial molt, molt potent. Crec que vaig poder viure molt de prop el desplegament, l'obertura, el creixement de la literatura infantil i juvenil catalana post-franquisme, diguem, que va ser un moment molt esperançador, molt vital, molt d'autor, molta il·lusió, moltes coses. Ara, el moment és un poc diferent. Hi ha molta més presència de traduccions, de llibres venguts de fora, comprats, diguem. És a dir, tots se'n van a una fira i compren un llibre fet. Li posen els textos traduïts, a l'idioma que interessi. I són molt de materials de fora. La literatura d'aquí té una presència menor i és més difícil. D'altra banda, ara aquests darrers anys hi ha hagut esclat aquest tema de les emocions. Emocion per aquí, emocion per allà, el monstre de colors, i com estàs, i estic així, i estic aixà. Aquestes històries són molt males de narrar oralment. No funcionen, no són bones. No. Una cosa per a ser narrada oralment ha de tenir un argument clar, ha de tenir una acció clara, ha de tenir un final clar. Aquests llibres són per conversar amb un infant damunt sa falda, per l'entorn domèstic o un tu a tu, no dic que siguin bons ni dolents. I després, el que ha existit sempre, el que ha canviat de cara segons el moment, és la instrumentalització de llibres per infants per altres objectius, que no són la literatura, ni el plaer de llegir, ni el gaudi, que són per ensenyar valors, per donar pautes de conducta, per menjar el coco cap a una determinada ideologia. I això sempre ha estat, i ara també és. I tota aquesta tonteria, permeteu-me barbarir-me, tot aquest botxó que hi ha avui en dia d'endolcir, ensucrar o eliminar aspectes suposadament o violents o tal o qual dels contes i de les rondalles, m'apareix un error. Un error. I tinc com una campanya iniciada en contra d'això. I aquesta gent que diu, ah, no, les rondalles són molt masclistes. Això només ho pot dir una persona que no en tingui ni idea. Ni la més remota idea del que són les rondalles, ni els conegui, ni els hagi llegides. Perquè, bé, primer, les rondalles són un patrimoni de la humanitat i n'hi ha milions. Les rondalles no són les de l'Alcover. Les rondalles són coses que se contaven fa 4.000 anys i encara avui en dia se compten. I n'hi ha tantes que sí que n'hi ha algunes que són molt masclistes, però n'hi ha moltíssimes que són tot el contrari, on els personatges femenins són decidits, agosarats, valents, bondadosos, bé, un cremoller de qualitats. Que hi ha hagut, evidentment, hi ha hagut una manipulació per part dels editors, per part dels il·lustradors, per part dels que han fet pel·lícules. Clar que ho han escorat cap allà on els interessava la ideologia dominant. Però supera tot això. Jo que sé, una caputxeta vermella. Caputxeta vermella, que és un conte que la nostra tradició no existeix. En el domini lingüístic català és pràcticament inexistent. Però jo diria que és una de les rondalles més conegudes universalment. Si demanes a una persona, qualsevol, sigui major o no tant, o jove, com s'acaba una caputxeta vermella, uns te diran el llop la se menja i s'ha acabat. Bueno, sí, això és com acaba la versió d'en Perrault, que va ser publicada a principis del segle XVIII. El llop la se menja i en Perrault diu, ai, do, jovenetes, aneu alerta en els llots que vos trobareu per la vida i tal. Li fa un ensenyament moral i ell adreça aquest conte a adolescents, a preadolescents. Molt bé. Uns altres te diran, no, però llavors arriba un caçador i obri la panxa en el llop i surten la predina i la nina contentes i botant i tal. Molt bé. Sí, això és així com acaben la majoria de versions que mos arriben en altres. És així com acaba en el Germán Grimm. Però és així com acaba en el Germán Grimm el 1857, que és la sèptima edició. Però si tu vas a la primera edició de Germán Grimm, que és del 1812, acaba d'una altra manera, totalment diferent. Hi ha això, hi ha aquest sortir de la panxa del llop salvades o rescatades per un principi masculí, per un caçador, però hi ha un altre episodi que ha desaparegut, que és que en la caputxeta torna a anar a casa predina, se torna a trobar un llop pel camí, aquest altre llop li torna a dir tal i qual, ella no els escolta, se'n va a casa predina, se tanca en la predina dins la casa, el llop els espera damunt la teulada esperant que un moment els altres sortiran perquè no ha aconseguit que li obrin, i la predina li diu, hi ha una olla plena d'aigua, de bollir les salsitxes, tu treu aquesta aigua, ven molt alerta, fa molta de via, tira-la dins la pica que hi ha davant la porta de l'entrada i torna a entrar. La nina fa el que li diu la predina, tira el brou de les salsitxes a dins la pica, el llop sent aquell olor, s'hi acosta, li fa salivera, li fa menjar i s'hi acosta tant que acaba dins la pica i s'ofega. Tant una Bea i una nina guanyen, vencen un principi d'armal terrible i violent com és un llop, amb astúcia i en remei domèstics. Perquè això va desaparèixer entre 1812 i 1857. Qui la va retallar? Qui la va tallar? El mateix Orgrim, probablement. I ningú el compta en aquest tros. I és fantàstic. Vull dir que hi ha molt que parlar.
Ella és una de les persones que ho poden fer amb més criteri. De fet, com ha explicat fa una estona, ben poca gent ha fet dues tesis com ella. De la primera ja n'ha parlat, la segona la va fer fa pocs anys, en uns temps remoguts, degut a una troballa que no es podia desaprofitar.
La segona tesi va ser la localització de tot el corpus que l'arxiduc havia fet recollir de rondades. L'arxiduc va voler fer una antologia de rondades mallorquines, va començar la feina en el fill d'en Pere Alcántara Penya, en Antoni Maria Penya. Ell va recórrer Mallorca durant 4 mesos, va recollir unes 170 rondades, els va versionar, els va donar a l'arxiduc. L'arxiduc en va publicar 54 en 2 llibres, un en mallorquí i un en alemany, un any abans que en el Cover publicés el seu primer volum de rondades, teòricament, perquè a veure que l'any que dus tapat és un any abans, però quan va arribar d'Alemanya el llibre de Nolcove estava a punt de sortir, si no havia sortit ja. I tot aquest material sobrant va quedar a l'oblit. Més de 120 rondades van quedar a dins els arxius de l'arxiduc. Aquests arxius quedaren en poder dels hereus. Els hereus els van tenir a Vall de Mossa custodiat més de 100 anys, fins que finalment varen decidir donar-ho a l'Ajuntament de Vall de Mossa, dir-ho a l'Ajuntament de Vall de Mossa. L'Ajuntament de Vall de Mossa, quan va veure que hi era material, però no hi havia això, hi havia 10.000 coses més, hi havia carpetes i carpetes de material de l'arxiduc. Ho varen donar en el Consell Insular de Mallorca, l'arxiu general, que allà hi ha professionals que saben manejar aquests materials, i quan ho varen tenir ordenat o més o manco catalogat, me'l varen avisar que hi havia rondalles. Ja hi vaig anar, vaig veure el material. Quan ho vaig veure, vaig emocionar i vaig començar a fer feina. I un bon dia se me varen cruzar tots els planetes i vaig dir, punyeta, ja sobre això faré un parell d'any de feina. I si en lloc de fer només un llibre o una sèrie d'articles, fer una tesi doctoral. Jo sempre he volgut tenir un títol de la Universitat de Barcelona. Jo vull fer una tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. I bé, me faltava en res un període de mesos per a la catedràtica, per passar les oposicions de càtedra. Però vaig trobar un programa de doctorat en antropologia que podria encaixar, perquè clar, això, tant d'admetre, tu tens un projecte d'una tesi, has de trobar un programa que encaixi. I vaig anar a Barcelona, els vaig demanar, van quedar molt estranyats que una persona ja a prop de 60 anys, catedràtica, o a punt de ser catedràtica i tal, o que fa una segona tesi doctoral. I al final, i per què ho vols fer, per què ho vols fer? I al final, ja, clar, un poc d'escrap, vaig dir, per què me dono la real gana? Per què me fa gana? Ja està, no? Ja ho sé, que no ho necessito, però me fa ganes. I vaig començar a fer-la, la vaig fer en els terminis que són 3 anys, més o manco, entre 3 i 4 anys, la vaig fer en els terminis que toquen, en la mala sort, diguem, que uns 4 mesos abans d'acabar-la me van diagnosticar un càncer. I vaig dir, ara què fas, Catalina? Tira't la tovallola i ho deixes tot aparcat i aturat i ja veurem què serà, o intentes estirar el carro a veure si ets capaç d'acabar-ho, perquè te queda poc. I vaig decidir no dir res a ningú. No ho sabia el meu director de tesi, no ho sabia ningú. Vaig decidir intentar-ho i va anar bé. Vull dir, va anar bé, penes i treballs, perquè si estàs un mes aquí, millor molt mal de fer concentrar-te a fer feina i a redactar i a revisar i tot això. Vaig posar una perruca, no vaig dir res a ningú, qualcú se'n va temer, molta de la feina no se'n va en temer. També era el temps de la pandèmia, feia moltes coses en línia. I vaig llegir la tesi. El novembre del 21, el diagnòstic que m'havien fet el maig del 21, estàvem en ple L'oncòleg em va donar permís per espaiar la darrera estació de quimio per anar a Barcelona, però no m'aguantava dreta. I si ella no m'hagués espaiat la sessió, no hi hagués pogut anar, hauria estat impossible. Però hi vaig per anar i hi vaig fer la tesi, vaig enviar el Premi Mallorca una part, va guanyar el Premi Mallorca, i de moment, en la feina d'aquesta tesi, ja he guanyat 4 o 5 premis. I he pogut treure llum una quantitat de material rondallístic mallorquí desconegut. Jo estic molt contenta d'això.
La teva recerca sempre s'ha mogut al voltant del territori de les rondalles.
Rondalles i llegendes. I va haver un moment donat, a mi el que m'estirava més eren les rondalles, va haver un moment donat que en el meu departament el professor Grimalt i el professor Guiscafré feien la feina amb aquest aspecte de les rondalles de Mossèn Alcover. I jo vaig pensar que m'havia de diferenciar un poc de la seva feina per poder portar qualque cosa sense trepitjar el que feien ells. I me vaig escorar més cap al tema de les llegendes. I vaig fer molta recerca en llegendari i vaig publicar molt d'articles i tal sobre el tema de llegendari. El llegendari vinculat a personatges històrics m'ha interessat molt. Vam treballar amb en Tomàs Vivot, el rei en Jaume, Sant Vicent Ferrer, el Comte Mal, després jo tota sola vaig treballar molt el llegendari de Ramon Llull, el llegendari vinculat a la Bíblia, en els evangelis, tot això ho he treballat molt. I després va ser en la trobada aquesta del material de Sergi Duc, que vaig tornar, diguem, Sergi Duc més o manco hi ha unes 75 llegendes i succits, n'hi ha 75, i més o manco altres tant de rondalles, vull dir, hi ha les dues coses. I una cosa que m'agrada molt fer també és fer versions de rondalles o llegendes que ja existeixen, tant en versions infantils, per públic de joves lectors, com per adults. M'encanta, és molt còmode, perquè la història ja està feta, només l'has d'escriure en les teves paraules. I temes tant de llibres publicats que són versions.
I a més d'escriure llibres, Caterina Balriu continua contant contes. Una activitat en què no només és una veterana, sinó també una rara avis per això de ser, a la vegada, contacontes i catedràtica.
Ja tinc molt d'amics i companys i tal, contacontes, perquè vaig a festivals, ara he d'anar a Alacant, aquest mes que començarem, el mes de maig. I clar, ells en general tenen un perfil més teatre, un poc més bohemi, normalment, i solen venir del món del teatre o del món de la pedagogia, del món educatiu i això. I clar, jo som un poc una rara avis en aquest sentit i em tenen com un respecte al tema teòric, no? De la formulació teòrica. I dins el món dels investigadors i dels professors d'universitat i tal, també m'ha de mirar un poc de vegades com aquella dona que també se passeja amb un capell i una maleta i conta contes. Però jo sempre explico que són les dues cares de la mateixa moneda, perquè quan jo feia classe a la universitat, cont contes d'alguna manera, perquè els expliquen als meus alumnes com els han de llegir, com els han d'entendre, com els han d'interpretar. És això, també. Quan ho faig amb infants, ho faig d'una altra manera, amb una altra dimensió, però faig literatura. I és literatura aplicada, diguem, i literatura teòrica, però en el fons és llegir, escriure, crear, inventar, viure a través de la literatura, interpretar el món a través de llibres, interpretar llibres a través del món. És tot el mateix, és un cub de Rubik, no?, que té moltes cares.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Caterina Balriu pel seu temps i amabilitat. I moltíssimes gràcies a Rosa Maria Colom per donar-nos la idea. Si voleu fer el mateix, sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fan servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve. Mm-hmm.